Notícies Vespre. Karen Madrid.
Sabadell registra l'atur més baix des del juliol del 2008, tot plegat arran del descens del nombre de persones sense feina en 561 durant aquest mes de maig. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Ara mateix hi ha 11.562 desocupats a la ciutat, 3.260 persones sense feina menys. Les dades també són positives a la comarca, a 1.702 desocupats menys respecte a l'abril. Actualment hi ha 45.831 vallesans que busquen feina.
Actua Vallès denuncia discriminació del col·lectiu d'homes homosexuals amb el seu assenyalament com a principal contagiat de la varola del mico.
El director de l'ONG, Alberto Capitán, considera un retrocés la publicació d'informacions com aquesta.
Que veiem constantment, no?, aquesta part de l'estigma i la discriminació que es produeix, aquest assenyalar, no?, les conductes diferents, les no normatives, com tot allò no desitjable, no? I per nosaltres és com una sensació de social de no evolucionar, no?, i com d'un cert fracàs.
De frustració.
Sí, perquè constantment estem assenyalant allò que és diferent com a no desitjable.
Des d'Actua Vallès insisteixen que el contagi per varola de mico pot afectar tothom, sigui quina sigui la seva orientació sexual. No obstant això, insisteix que no és una malaltia greu.
En esports, el president del Sabadell, Esteve Calzada, anuncia un nou pla econòmic pel club arlequinat.
Que serà a 5 anys vista amb l'objectiu de pujar de categoria a l'equip i consolidar-lo. Ara mateix, però, estan en negociacions amb altres inversors per pactar les noves condicions.
Aquestes i altres notícies us les explicarem en la pròxima mitja hora amb el Roger Benet a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
Aquesta hora trobem una situació bastant tranquil·la a la xarxa viària més propera a Sabadell. Només trobem incidències en un punt a la P7. Concretament, hi ha 2 quilòmetres de retencions a Barberà en sentit sud i 2 quilòmetres més a Sant Cugat en sentit nord.
El temps.
Ara mateix tenim 26 graus a Sabadell, 2 graus menys que ahir a aquesta hora. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem a la Carme Farnell. Bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores continuaran arribant bandes de núvols alts, alguns de mitjans que tendiran a deixar el cel entre poc i mig ennuvolat, amb núvols això sí més compactes cap a la zona del Pirineu i fins i tot cap al sector més occidental i cap a l'extrem més nord de la Serralada hi haurà la presència d'alguns ruixats. Pel que fa a la temperatura, ha d'anar a l'alça durant aquestes immediates hores, continuarà pujant aquesta temperatura i durant la tarda mantindrem l'ambient càlid. Tot i això, a punts costaners sí que la temperatura màxima quedarà més frenada a causa del vent de component sud-est, que el que fa és frenar l'ascens de la temperatura i, d'altra banda, també per la presència de núvols baixos que tenim a punts de la costa, sobretot del sector nord, i s'espera que aquests núvols vagin a més de cara al final del dia i durant aquesta propera matinada. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Sabadell ha registrat al maig la xifra d'aturats més baixa dels últims 14 anys. La temporada d'estiu ha impulsat la contractació a la ciutat i 561 sabadellencs han trobat feina en l'últim mes. Una davallada de l'atur que situa la xifra d'aturats en els 11.562, la més baixa des del 2008.
Després d'encadenar 2 mesos seguits d'increments de l'atur, Sabadell ha registrat el volum de parats durant el mes de maig més baix dels últims 14 anys. Una tendència que també és equiparable amb l'evolució del mercat laboral de la ciutat dels últims 12 mesos. I és que ara mateix a Sabadell hi ha 3.260 persones desocupades menys respecte al maig de fa un any, del 2021. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, valora molt positivament les dades que s'han conegut avui i apunta que són resultat de l'esforç col·lectiu.
Aquestes són dades, com us deia, molt benvingudes i molt bones i que, de fet, crec doncs, que no només estem parlant de la xifra d'atur més baixa dels últims 14 anys, que ja de per si és molt important, sinó que també crec doncs, que també responen a que les ciutats estan fent les coses bé, no només per part, òbviament, de l'Ajuntament, sinó també per part del teixit empresarial, del teixit social, i que, per tant, el que fa és generar i impulsar, generar oportunitats, impulsar projectes, impulsar accions que s'estan traduint en oportunitats per tothom. Per tant, que aquesta és la línia que hem de seguir.
Sabadell és el municipi del Vallès Occidental on més s'ha reduït la desocupació durant el mes de maig.
De fet, l'atur ha caigut en tots els municipis de la comarca.
Tret de Sentmenat, on 5 persones han perdut la seva feina al mes de maig. Tot i això, l'evolució de l'ocupació al Vallès Occidental és positiva i 1.702 persones han abandonat les llistes de l'atur, la qual cosa situa la xifra total de parats ara mateix als 45.831. També es tracta de la xifra més baixa des del juliol de 2008. Respecte ara fa un any, el 2021, a la comarca hi ha 13.700 aturats menys.
Catalunya ha tancat el mes de maig amb prop de 16.700 aturats menys que a l'abril.
Això és una reducció del 4,57% en el context de recuperació econòmica després de la COP de la Covid-19, que deixa el nombre total d'aturats a Catalunya en poc més ara de 348.000. Es tracta de la primera vegada des del 2008 també que les llistes del Servei d'Ocupació baixen del llindar dels 350.000 parats, segons les dades presentades per el Ministeri de Treball i Economia Social. I en el conjunt de l'Estat, l'atur ha caigut el mes de maig també a 99.512 persones, fins a situar-se per sota del llindar dels 3 milions de desocupats per primer cop des de fa 14 anys.
I no deixem l'àmbit econòmic perquè la Confederació de la Indústria Tèxtil, Texfor, amb seu al Gremi de Fabricants de Sabadell, s'ha sumat de forma voluntària al Pacte de la Moda Circular, impulsat des del Departament d'Acció Climàtica i l'Agència de Residus. L'objectiu de l'acord és buscar maneres per reduir els residus tèxtils, tot plegat de cara al 2025, quan serà obligatori reciclar aquests materials a tota la Unió Europea.
La directora de la patronal sabadellenca, Mònica Olmos, destaca la importància d'unir esforços en aquesta línia, malgrat que la indústria ja fa dècades que ha començat a fer la tasca.
La indústria, des de fa, direm, dècades, treballa en termes d'economia circular perquè reutilitza els residus de la pròpia indústria per tornar-los a incloure dins de la cadena de valor. La indústria, doncs, en aquests moments, tots sabem, el problema energètic que tenim, i doncs, s'estan preparant amb instal·lacions de plaques solars, d'eficiència energètica.
Així mateix, insisteix en la necessitat d'investigar qüestions com la separació de les diferents fibres que conformen un teixit.
Tenim reptes sobre la taula, reptes tecnològics que encara no estan ben resolts. Per exemple, la gran majoria de peces que portem són multifibra, és a dir, estan barrejades. Si realment volem reciclar totes aquestes peces, s'ha de veure exactament com podem separar fibres, que en alguns casos, tecnològicament ja és possible, però s'ha de veure industrialment si realment això és rentable, si no.
L'altre gran repte és com donar una segona vida als residus tèxtils, també en àmbits fora de l'industrial.
Actua Vallès detecta un augment de treballadores sexuals immigrants en l'últim any. El projecte Dona de l'ONG ha tramitat una 60 de targetes sanitàries per persones que exerceixen la prostitució en el que portem d'any. És una xifra que ja supera les tramitades durant tot el 2021.
La responsable del projecte Dona, Anna Blasco, assegura que les dades demostren una reactivació de la immigració. A més, confirmen que aquesta professió és pràcticament l'única opció que tenen i que poden treballar.
Ens ha cridat molt l'atenció per veure com s'han tornat a reactivar molt els fluxos migratoris, no? Perquè, clar, les targetes sanitàries doncs, les tramitem a persones que acaben d'arribar i nosaltres, com a projecte d'atenció doncs, a persones que tenen una situació més vulnerable per l'accés a la salut, doncs podem tramitar targetes a persones que no tenen ni papers ni padró, no? Perquè si no tens un empadronament, doncs no pots tramitar la targeta sanitària.
Blasco recorda que sense papers les persones migrades no tenen dret ni a sanitat ni a una feina normalitzada. En aquest sentit reclamen més protecció per als professionals d'aquest col·lectiu, un sector associat sovint amb la tracta de persones, però que moltes persones exerceixen voluntàriament, segons Actua Vallès.
El col·lectiu d'homes homosexuals està patint una discriminació amb el pretext de la verola del mico. Així ho han alertat des d'Actua Vallès al programa Al Matí, després que diferents mitjans assenyalessin aquest col·lectiu com el principal afectat pel contagi d'aquest virus.
El director de l'ONG, Alberto Capitán, considera un pas endarrere que s'apunti al col·lectiu quan la malaltia pot afectar qualsevol persona que mantingui un contacte físic estret amb un afectat. En aquest sentit, insisteix que és molt més preocupant el contagi de malalties de transmissió sexual.
Però és una malaltia que és contagiosa i que ens pot afectar doncs, a qualsevol persona. No és una malaltia greu, és a dir, no té una potència de transmissió molt, sí. molt gran, no és una nova Covid, no? Com per, que semblava que
perquè
podíem estar aquí.
Perquè hi ha aquest alarmisme,
no? Però sí que s'ha de poder com, diferenciar i que aquest contingut que des d'epidemiologia assenyalen.
Des d'Actua Vallès asseguren que la consigna rebuda des de la Generalitat per respondre als dubtes dels usuaris de l'entitat és una crida a la calma. Per la verola del mico no calen cribratges si no hi ha símptomes, unes proves que sí són recomanables en el cas de les malalties de transmissió sexual.
Panteres Grogues i ADI LGTBI col·laboraran amb el govern local de Sabadell per sensibilitzar els clubs esportius de la ciutat contra la LGTB-fòbia. L'acord arriba un any després que el waterpolista Víctor Gutiérrez denunciés insults homòfobs de Nemanja Ubovic en el derbi Terrassa-Sabadell.
Ara les entitats i el consistori vetllaran perquè el missatge arribi a tots els nivells que de les agrupacions esportives. Toni Travieso, vicepresident de l'ADI LGTBI, creu que a la ciutat s'ha aconseguit transformar un fet negatiu en quelcom positiu.
Va haver una experiència negativa en un partit de waterpolo entre el Club Natació Sabadell i el Club Natació Terrassa, i aquesta experiència negativa s'ha convertit en una experiència molt positiva perquè avui, precisament, Sabadell es converteix en la primera ciutat que signa aquest conveni amb l'ADI i amb Panteres Grogues. A més, estic molt content d'això perquè com a expresident de Panteres Grogues també em sento molt feliç de que Sabadell, que sempre havia col·laborat amb nosaltres i que sempre ha fet aquest tipus d'accions amb nosaltres, avui es converteix en la primera ciutat que va tirant del carro, perquè la intenció d'ADI és que tota la resta de ciutats del territori espanyol se sentin una mica arrossegades per aquest conveni i comencin a fer.
Joan Miró, president de Panteres Grogues, s'ha mostrat satisfet i espera que s'hi sumin més acords. A més, assevera que es pot competir des del respecte.
Es pot ser competitiu i anar amb tota la delicadesa o tractar les persones amb respecte. No es tracta d'utilitzar un insult LGTBI-fòbic per intentar denigrar o minorar les prestacions atlètiques del teu contrincant.
Les entitats estan fent aportacions a la nova llei espanyola de l'esport perquè incorpori la LGTBI-fòbia com a causa de discriminació sancionable i a treballar.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
L'Ajuntament de Sabadell demanarà al govern català que recuperi el refugi antiaeri de la Guerra Civil, ubicat sota les instal·lacions de l'Institut Pau Vila al barri de Gràcia. Esquerra Republicana ho va proposar a la Junta de Portaveus i ha aconseguit el suport unànime de la resta de forces municipals.
L'alcaldable republicà, Gabriel Fernández, ha detallat els passos que s'hauran de seguir en una entrevista al Cafè de la Ràdio.
Lo que demanem és que la Generalitat pugui adequar i que faci totes les inversions que calgui per recuperar aquest espai i, finalment, que l'Ajuntament faci també la part de treball per poder adequar-lo museísticament i que això pugui ser conegut per tots els ciutadans de la nostra ciutat.
Des del seu punt de vista, preservar i donar a conèixer espais com aquest és una manera de parar els peus al feixisme.
D'alguna manera, nosaltres que entenem que som hereus d'aquells homes i dones que en su moment se van enfrontar al feixisme, en aquell moment contra els bombardejos amb bombes de pólvora a la nostra ciutat, en aquest moment també cal enfrontar-se al feixisme. I enfrontar-se al feixisme passa, entre altres coses, per recuperar la memòria, perquè certes coses no tornin a passar.
El refugi antiaeri ubicat als carrers Viladomat i Jacint Verdaguer és un dels 5 que s'han documentat a la ciutat. Es va construir el 1937 i es va acabar al cap de 2 anys. Al final de la Guerra Civil, l'espai va quedar en l'oblit i es va arribar a arrendar a un particular per al cultiu de xampinyons. Amb la construcció de l'equipament educatiu, el 1968 es va bloquejar l'entrada del refugi amb una planxa metàl·lica, de manera que la peça s'ha preservat, malgrat que no s'hi pot accedir.
Avui també és notícia.
Els dos sabadellencs que van morir en un accident de trànsit a Pradell i la noia que va quedar greument ferida portaven més de 24 hores dins del cotxe quan les van trobar.
Segons fonts de la investigació, l'accident hauria passat la matinada de dissabte a diumenge, cap a les 5, quan els joves tornaven d'una festa rave i anaven en direcció a Tarragona. La principal hipòtesi de la policia és que la causa de l'accident seria la somnolència. Dilluns, el Servei de Manteniment de Carreteres va veure una branca trencada i una tanca amb rascades i van alertar del sinistre.
Sabadell presenta el projecte Activa Vallès més 60 en una una jornada formativa de la Diputació de Barcelona.
La trobada, plantejada per donar a conèixer el món local, als centres de formació professional i a persona tècnic municipal de les principals novetats, també ha tingut una part centrada en exposar diferents projectes transformadors. La tinenta d'alcaldessa del Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu, Montse González, ha presentat el projecte.
Els ajuntaments de Sabadell, Badia del Vallès, Castellà del Vallès i Cerdanyola del Vallès ens hem aliat en aquest projecte entorn a la Silver Economy per sumar sinergies, donat que és un territori on conflueixen projectes estratègics entorn al sector de la gent gran.
Activa Vallès Més 60 és una iniciativa finançada per la Diputació de Barcelona amb més de 600.000 euros dins el programa de treball, talent i tecnologia.
Els treballs per renovar els ferms del carrer Colom i per millorar les voreres de la carretera de Prat s'inicien la setmana que ve.
Comportaran afectacions i el tall del trànsit rodat privat durant aproximadament 10 dies. Hi haurà canvis en els sentits de circulació i reserves d'estacionament per habilitar dobles sentits, permetent únicament l'accés als guals del veïnat de l'entorn. A més, les línies d'autobús que circulen per al carrer Colom quedaran afectades, així com la parada d'autobús de la plaça Vallès, que quedarà sense servei.
Obrim pàgina cultural quan arribem al punt horari d'un quart de vuit. El final de temporada de l'Orquestra Simfònica del Vallès serà, com és habitual, amb el concert de la novena de Beethoven. I enguany el marc on l'OSB farà sonar la novena sinfonia del genial compositor alemany serà el Festival Observa, aquesta mateixa nit a partir de 8:45 a l'Amfiteatre del Parc Catalunya.
El director convidat per l'ocasió és Edmond Colomer, qui reconeix que el fet d'actuar a l'aire lliure suposa una dificultat afegida.
L'aire lliure no afavoreix massa el so, que no és mai amplificat, sinó que és el so natural de l'orquestra. Per tant, el que hem de fer és buscar una mica de reforç, i això ho fem tècnicament, perquè doncs, el so arribi el més, diríem, amb la més claretat possible al públic. O sigui, el problema de l'aire lliure en clàssica és aquest, normalment, que nosaltres utilitzem doncs, instruments amb el seu so natural, no amplificat.
La novena de Beethoven no s'hauria pogut tocar des d'abans de la pandèmia, un fet que té més valor encara per un idealista com ell.
Beethoven era un idealista i, per tant, el fet d'afegir-hi el cor significava doncs, un apropament a la humanitat, el que significa l'ésser humà participant doncs, d'un cant de joia, un cant d'esperança i un cant, diríem, de força cap al futur.
I és que l'OSB tancarà temporada amb aquest concert especial de la novena de Beethoven.
El Festival Observa clourà el cap de setmana amb una proposta infantil el diumenge, el grup de música Heavy per Chicks. Es tracta d'una banda de 5 músics que executa aquest espectacle familiar on s'interpreten grans himnes del heavy rock fusionats amb el cançoner català.
La proposta que defensa Heavy per Chicks enllaça el riff d'aquest Smoke in the Water amb el nostradíssim Joan Petit. El cantant del grup, Ernest Garrido, repassa el programa al matí als principals referents del seu repertori.
Dins de cada una hi ha molts matisos, no? Hi ha, per exemple, un popurri on hi ha 6 o 7 cançons de heavy, però hi trobem de tot, des de AC/DC, Metallica's, Scorpions, Deep Purple, no? Una mica amb Bon Jovi, amb aquesta idea d'agafar tots els grups capdavanters d'aquest estil. I algunes de les cançons van mesclades, diguéssim, amb cançoner popular, com és el cas, per exemple, de la Smoke on the Water, no? de Deep Purple, que va enllaçada amb el Joan Petit com balla, i això a vegades és com una bogeria.
El concert, que tindrà una hora de durada, tindrà també les lletres adaptades i les melodies que faran les delícies dels pares. Els infants venen apressos de casa i vestits amb samarretes per l'ocasió.
El Casal Cubà i l'Acadèmia de Belles Arts porten a Sabadell el documental Constante i el Floridita de Hemingway, basat en aquest famós local de l'Havana que va ser famós al còctel del daiquiri. El seu director Ramon Vilaró i Andros Barroso, director de fotografia, participen en aquesta edició especial que està en marxa des de les 7 a l'Auditori de l'Acadèmia.
La idea de recuperar l'estat de Hemingway a Cuba a través dels seus companys cubans és la base d'aquesta cinta que ha fet la ruta per festivals de tant renom com el de Màlaga. I és que l'escriptor i el periodista van fer famós aquest local, el Floridita, a l'Havana Vieja, que havia obert un català. Ara, el periodista Ramon Vilaró recupera el testimoni d'aquesta història en aquesta cinta. Ho ha explicat així en declaracions al programa El Matí.
Qui explica el documental són els protagonistes, o la que queden d'ells són els cubans. Sí. És l'actor i amic en Jorge Perugurría, que d'una manera molt amable ens descriu com podia ser l'Havana d'aquella època, dels anys 20, amb la màfia, la llei seca, els règims dictatorials, l'arribada dels barbudos, com diu ell, i la revolució, però també ho explica el president dels Cantineros de Cuba, Rafa Malen.
Aquest és un acte que s'inclou dins de la campanya de recollida de medicaments per a Cuba que el Casal Cubà va començar a principis d'estiu.
I la 42a edició del Premi BBVA Sant Joan de Literatura Catalana ha quedat deserta. El jurat del guardó ha optat per no otorgar-lo a cap de les 113 obres de diferents gèneres de prosa literària que s'hi han presentat. Tot i superar per segon any consecutiu el rècord d'obres admeses, aquesta és la sisena vegada en què el jurat del Premi Sant Joan declara no adjudicat el guardó, un dels més ben dotats de les lletres catalanes. Amb anterioritat van quedar desertes les edicions dels anys 87, 91, 2002, 2007 i 2019. L'any passat, la guanyadora del Premi Sant Joan BBVA va ser Roser Caminals, que també forma part del guardó, del jurat del guardó, amb la novel·la Garbo parla.
Sabadell s'omple de música. Arriba el Festival Observa. Del 26 de maig al 19 de juny. Rosario Flores, Don Patricio, La Casa Azul, M-Clan, SFDK i molts més actuaran a l'Amfiteatre del Parc Catalunya. Espai Village, food trucks, vermuts i les tardes de diumenge pels més petits. Tots els moments són música. Més info i entrades a la venda a festivalobserva.com.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
Les pensions no contributives pujaran un 15% gràcies a un acord de govern central amb el Bildu.
Es tracta de les prestacions de viudetat, orfandat i invalidesa. Per exemple, aquest és el compromís a canvi que el grup independentista basc s'abstingui en la votació sobre el fons públic de pensions que ha de complementar l'actual sistema, incloent també la garantia que el nou fons de pensions es financiï amb diners de la Seguretat Social.
El govern espanyol ha eliminat les restriccions i controls sanitaris pels viatgers provinents de la Unió Europea i l'espai Schengen.
Així ho ha publicat avui el Ministeri de Sanitat al butlletí oficial de l'Estat. L'aixecament d'aquestes restriccions, segons el govern espanyol, respon a les altes taxes de vacunació a Espanya, així com la situació favorable del sistema sanitari.
A tot això, el Tribunal Constitucional ha anul·lat el procés d'aprovació de les mesures anti-Covid que restringien drets fonamentals per part dels governs autonòmics o estatal.
Els magistrats consideren que aquesta autorització prèvia vulnera la Constitució i la separació de poders que reserva al poder executiu la implementació de normes i reglaments.
I la Unió Europea ha aprovat el sisè paquet de sancions contra Rússia que inclou l'embargament del petroli per via marítima.
Els 27 han donat llum verda al paquet després de l'acord polític aquesta setmana dels caps d'estat i de govern. Això, finalment, no inclou a la llista negra el patriarca Ciril I, un fet que suposa una sessió més a Hongria per tal de desbloquejar la nova ronda de negociacions i sancions.
Esports.
Un nou pla econòmic a 5 anys vistes és el nou full de ruta que prendrà el centre d'esports amb l'objectiu de pujar i consolidar-se al futbol professional. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
És la principal mesura en termes econòmics que ha anunciat aquest migdia el president arlequinat Esteve Calzada.
S'estan negociant les noves condicions amb la resta d'inversors, però Calzada ja ha deixat clar que l'objectiu ha de ser ambiciós, tot assumint que el pressupost serà inferior que el d'enguany. El màxim mandatari del Sabadell ha estat així de rotund.
La meva aspiració és fer un projecte ambiciós. Això vull dir que quedi clar, perquè hem de sortir d'aquesta categoria, tot i que té molt més valor que la segona B, és deficitària, clarament deficitària. Llavors, l'única sostenibilitat que pot tenir aquest club és si es consolida el futbol professional, o sigui, puja el futbol professional i es consolida.
Calzada també ha tornat a obrir de bat a bat les portes del club perquè nous inversors s'afegeixin al carro. Aquest cop, però, amb una mesura concreta, anunciant un paquet accionarial d'1 milió d'euros amb un target ben específic.
Tenim previst destinar 1 milió d'euros que volem col·locar en paquets d'accions entre empresaris de la ciutat. No estem parlant de passar la plateta, vinga, ajuda el club, que si no, no podem pagar les nòmines i pot desaparèixer, sinó ajuda el club, inverteix en el club, perquè els diners que inverteixis ara, si el club segueix creixent, tindran molt més valor 5 anys després, quan acabi aquest cicle.
Tot això en vistes al futur, mirant al present, Calzada ha recordat com de sanejat està el club amb un deute controlat de 800.000 euros i amb tots els pagaments al dia. Això sí, ha insistit que ell, personalment, ja no pot seguir posant més diners, però sí que ha comunicat que continuarà sent la cara visible dels inversors perquè la resta de companys de viatge li han transmès aquesta confiança. I una última, l'acord pel suport institucional de l'Ajuntament és a prop de tancar-se.
Amb l'Ajuntament, la veritat és que el procés s'ha allargat molt més del que voldríem, però en tot moment amb molt bona voluntat entre les parts. Jo crec que estem molt a prop de tancar-ho, però encara falten alguns serrells i confio que siguem capaços de tancar-ho molt, molt aviat.
I en el terreny esportiu i en consonància amb el que s'ha explicat en l'apartat econòmic, Calzada aposta per sortir el més aviat possible de la primera ref i tornar al futbol professional. Però de nou tot queda supeditat a les qüestions pressupostàries.
El president del Centre d'Esports té clara la fórmula. Es pot fer un equip tan o més competitiu amb menys diners sense haver de tenir una despesa tan alta.
El pressupost no serà tan alt com el d'aquesta temporada, el qual no vol dir que no siguem capaços de fer un equip igual o més competitiu, perquè com deia, jo crec que una de les àrees de millora que tenim és intentar, en la mesura de lo possible, que no sobrepagar per segons quins jugadors i segons quines situacions.
Sobre la figura de l'entrenador, Calzada ha remarcat que fins que no estiguin sobre la taula tots els recursos amb els quals es comptaran, no poden determinar si Munitis serà al capdavant de la nau o no.
Encara que haguéssim tingut una proposta per fer-li el dia després, tampoc ens hauria de contestat que sí de seguida, no? Llavors, sigui com sigui, i no estic dient ni que sí ni que no, eh? Vull dir, pot passar que nosaltres ens decidim i que ell no li interessi o tingui algo que funcioni millor, o també pot passar que un cop veiem el projecte, doncs pensem que a ell no li serà interessant o que pensem que la de liderar algú altre. Però sí que en tot cas el que ha de quedar molt clar és aquest agraïment etern al Pedro i a la seva feina.
I pel que fa a la direcció esportiva, el club té un perfil ben marcat i uns candidats fixats, però com a alternativa es podria continuar amb la dupla Bruno Batlle-Miguel de Ita, ja que es compta amb el secretari tècnic. La roda de premsa íntegra del president Calzada la podeu trobar tant al YouTube com al Twitch de Ràdio Sabadell.
En pàgina poliesportiva, l'Oar Gràcia ha anunciat els 2 primers fitxatges del seu equip de plata femenina per la pròxima temporada.
Són Jana Sobrepera i Mireia Pasqual. En el primer cas, la lateral esquerrana és filla de l'exporter gracienc Joan Antoni Sobrepera. Formada al Sant Quirze, ha passat 2 anys de sènior al Nantes francès i 2 més al Granollers. Mireia Pasqual és més jove, tot just encetarà l'edat sènior i arriba procedent també del Granollers, però en aquest cas del juvenil. És extrem de 18 anys i sobresurt per la seva capacitat golejadora, apareixent als rànquings anotadors de les lligues on ha jugat en edat cadet i juvenil. D'altra banda, Hatu Javis, jugadora de l'equip verd i blanc, ha entrat a la convocatòria de la selecció catalana per disputar aquest cap de setmana la 12a Copa de Nacions, que tindrà lloc a Banyoles.
I el Natació Sabadell de tenis taula celebra aquest dissabte l'Open Petit Travel, un dels tornejos habituals de l'entitat per aquestes dates. Amb la cita Canllong, des del club també recuperen la normalitat pel que fa a aquest esdeveniment.
Les places són limitades a 36 jugadors, tot i que en les últimes hores el llistat d'inscrits estava per sota del que s'esperava. Jordi Oms és el president de la secció.
Prefereixo un format amb força gent a la sala perquè, vulguis que no, hi ha com més emoció, la competició és com més intensa en aquest sentit, i no sé, un format doncs, que hi hagi 24 persones, 6 grups de, perdó, 4 grups de 6, per exemple, i després pues, el pique d'eliminatòria, no? Quarts de final, semifinals i final. El sistema de lligueta et permet jugar tots contra tots, potser és més just al final, però potser li falta una mica més la xispa de que en un partit quedes eliminat, no? Jo preferiria tenir més gent a la sala, si pogués triar.
Les inscripcions obertes a totes les edats tenen un cost d'11 euros i 7 pels socis. Canllong serà l'escenari de la cita dissabte a partir de les 9 del matí.
Menys d'un minut per dos quarts de vuit. És moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dijous 2 de juny. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web radiosabadell.fm amb actualitzacions a les xarxes socials. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 8 amb el Cafè de la Ràdio. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm